Ràdio Vilafranca.
Arrenquem la segona hora del Penedès Gama Extra parlant de castells. I estrenem secció aquí al Penedès Gama Extra. Després d'unes quantes temporades reprenem, recuperem aquesta secció de castells i en aquest cas ho farem de la mà de l'Unai Estevez, que cada setmana, concretament els dilluns, ens portarà una mica les sensacions, el balanç del que ha donat de si el cap de setmana casteller, ara que estem ja en plena temporada, i també una mica els objectius que encaren les colles d'arreu de Catalunya, però també ens centrarem, evidentment, amb els xicots de Vilafranca i els castellers de Vilafranca. Unai, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, què tal, Marc? Prou bé, prou bé.
Un plaer poder tornar a recuperar aquesta secció castellera. L'Unai, que també és un amant dels castells, ha col·laborat a la revista Castells amb multitud de mitjans, per exemple, a Canal Blau, i aquest estiu el tindrem aquí, a Ràdio Vilafranca, comentant el bo i millor del panorama casteller català. A veure, Unai, per començar aquesta primera secció, aquesta primera setmana, explica'ns una mica, no?, com vols encarar aquesta secció que l'has anomenat l'escaleta, eh? Explica'ns una mica també, no?, com ha sorgit aquesta idea del nom, perquè realment té un rerefons interessant.
Sí, jo sóc molt original amb els jocs de paraules i, bueno, al final, vulguis o no, els forres i les manilles, que aquí a Vilafranca en sabem i en sabeu, hi ha una posició que és l'escaleta, no?, que sobretot és per donar pas, no?, a que els castellers i castelleres del tronc doncs puguin superar el pis del forre i les manilles. Doncs, bueno, l'escaleta també aquí a la ràdio, no? Tenim una escaleta, correcte, vulguis sí, o no, a la televisió, doncs, per marcar-nos, no?, els tempos dels programes, com aquest, no? I mira, vaig pensar, mira, fem el joc de paraules, estem a la ràdio, parlem de castells, mira, l'escaleta, que lliga amb els dos mons, que i a part són dos mons que m'encanten a mi.
I tant, a més, crec que ho tenies una mica complicat perquè de programes castellers n'hi ha molts, no? I els noms, vulguis, no?, ja estan pràcticament tots agafats.
O sigui, sí,
no
sé, el terços amunt, el quarts amunt, el dosos amunt, tot, l'amunt està gastat ja.
De fet, hi ha un programa també televisiu que es diu Gama Extra, o sigui, amb el nom d'aquest programa de ràdio. No,
també.
Hem comentat que explicarà sobretot, no?, el món castell en general, però també centrant-te amb les colles locals, vilafranquines, els xicots, els castellers de Vilafranca. La temporada, aproximadament, no?, tradicionalment, comença per Sant Jordi, pels vols de Sant Jordi, concretament també pels Bordegassos, no?, una colla que et queda de ben a prop. Ara estem en plena ja temporada castellera. No sé, explica'ns una mica, no?, quines sensacions tens per als mesos que vindran. Ara venen, doncs, diades molt fortes, sí, a les Santes de Mataró, d'aquí ben pocs dies, també, no?, després ja tindrem les Neus, a Sitges, prèviament també tindrem una diada castellera. Per tant, ara comença tot aquest rodatge intens per les colles. No sé, explica'ns una mica sensacions. Què podem esperar d'aquesta temporada?
Pel que fa aquí a Vilafranca, jo tinc la sensació de que potser, sobretot a Fires de Maig, hi ha un petit entrebanc per part de les dues colles.
Correcte.
Els xicots sí que es van veure bastant afectats perquè la caiguda no va ser del tot agraïda, crec jo, almenys visualment, també van veure que, ostres, impactava la caiguda, i també van caure a la Torre de Seta, Sant Joan de Mediona, a finals d'abril, si no m'equivoco. Però, bueno, els xicots han pogut remuntar una mica, no? Allà a Vilanova van poder fer el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7. I, bueno, tots sabem que els xicots a vegades també els ha costat una mica arrossegar camises els últims anys, i a Vilanova prou bé per poder portar un 5 de 7. Vull dir, no era just pel 5 de 7, era normal. No anaven sobrats, però tampoc anaven justos. Per tant, jo crec que ara que s'apropa Màrtirs, que és el dia 2 d'agost, i Castelldefels, que l'any passat van fer el 4 a 8, bueno, haurien de fer un pas més, i pot ser, ni que sigui, bueno, tornar-hi amb els castells grans que han pogut carregar o fins i tot descarregar aquest any.
Per tant, objectius de xicots, en aquest cas, seria assolir, no?, els castells de 8, o consolidar-los.
Sí, jo crec que la Torre de 7 i el 4 a 8 haurien de ser... La Torre de 7, que és pràcticament un castell de 8, si tu mires amb dificultat en gama, jo crec que els xicots han d'anar a per això. Després, a Festa Major, ja veurem. A Vigília i a Sant Bartomeu, ja veurem... Ah, Sant Bartomeu és a Sitges. Ja veurem què poden fer aquell dia, perquè, bueno, tot ho marca. Màrtirs, Castelldefels, si va bé, marcarà si has d'anar més a Festa Major. En cas que no puguin fer els passos per Màrtirs i a Castelldefels, doncs potser quedarà l'objectiu pendent de cara a Vigília o Sant Ramon. Pels verds, bueno, ara ve el Tourmalet, sempre, sí, ve el Tourmalet, venim d'Altafulla, Però és que encara queden tres diades fortes. Recordem que aquest any s'afegeix Sitges. Ja s'ha anunciat que volem fer el 3-10.
Correcte.
Però clar, però dissabte ve les Santes de Mataró, on l'any passat vam poder veure quatre castells de gamma extra, si considerem el 9-8 gamma extra. Si no, és un castell superior als de 9 bàsics.
Ara hi entrarem en aquest debat sobre les puntuacions i taules de concurs.
Sí.
Ara hi entrarem.
I a part també tenim el tema de Sitges, que ja van anunciar a principi de temporada que la intenció era el 3-10. En casa que no arribi el 3-10 a Sitges anirà a Vilanova, això és sens dubte. Però sí, clar, en casa que no arribi el 3-10 també hem escoltat rumors que pugui anar el 4-10 a Vilanova. Per tant, vull dir, la gamma s'ha d'ampliar perquè fins ara una temporada forta o més forta del que estem habituats, el gamma extra arribava per Pla de la Seu, però arribava un pilar de 8. Aquest any ha arribat al 5-9, que és poc habitual que sigui el primer gamma extra dels verds.
L'altre dia ho comentàvem, no? Sobretot s'escoltava ja, rumorejàvem, aquest 3-10 que ara deies, possiblement es podria portar a Sitges.
Sí.
En el cas que sigui així, seria el més matiner dels castellers de Vilafranca o del món casteller en general? Normalment estàvem acostumats, no?, a veure'l a Vilanova i la Geltrú per la Diada de les Neus.
Sí.
Però
ara
no
mateix,
sé si seria un dels més matiners.
Jo, si no m'equivoco, tiro de memòria, dos dies abans estaria. Mira, el primer carregat no seria el més matiner, perquè el primer carregat va ser dels Minyons de Terrassa a una festa major a Sant Pere, a Terrassa. Per tant, l'haurien de descarregar per ser el més matiner. I el més matiner diria que descarregat és el 29 de juliol a Vilanova. Clar, cada any canvia,
clar,
no? A Vilanova, cada any, com que és el cap de setmana anterior al 4 d'agost, que és el dia 5 és la festa major a les Neus, depèn de l'any. Aquest any és en 2 d'agost, però hi ha anys que ha caigut en 28 de juliol. Per tant, jo crec que el descarregat és el 29 de juliol. I el més carregat dels verds és el 28 de juliol, però això s'anul·la perquè els Minyons ho van fer inicis de mes al 2017.
Si et sembla, despleguem una mica el calendari virtual perquè ens situem, no?
Sí.
Aquest any moltes festes majors, moltes diades coincideixen en cap de setmana.
Clar.
Dèiem que hi havia la Diada de les Santes, una de les més importants també del calendari casteller.
Sí.
En aquest cas serà el dissabte 19 de juliol.
Dissabte.
A la tarda, eh?
Sí.
A la tarda.
Dissabte a la tarda, no només pel tema el clima, que també és un debat que està venint últimament, però jo, sempre m'agrada recordar-ho. L'any que va haver-hi eleccions a l'estiu, eleccions generals...
Sí, correcte, sí, sí.
Les Santes s'anaven a fer diumenge al migdia, però es van convocar les eleccions generals al govern espanyol i es van passar dissabte a la tarda. Vam veure que la temperatura era més agraïda, que van encaixant els horaris de la festa major i s'ha quedat allà. L'any passat es va tornar a fer dissabte a la tarda i aquest any torna dissabte a la tarda.
I participaran els castellers de Vilafranca, els capgrossos de Mataró com a anfitrions...
Sí, i els Minyons
més?
De Terrassa.
I els Minyons
de Terrassa, que venen de una bona festa major.
Déu-n'hi-do, eh,
sí,
els Minyons.
Sí, sí. L'any passat van acabar la temporada amb el 2-9, només un, l'últim dia, i el 5-9 havien fet dos a Sant Narcís, que és a finals d'octubre, i al novembre, a la seva diada, que era mitjans de novembre. Sembla que la feina de formigueta que han fet els Minyons per la canalla, que havien de recuperar-la al 100%, de fer escola, d'ensenyar a nens nous a fer, perquè anàvem justets de canalla a principis d'any, els he portat bons resultats. L'any passat van arribar amb prou feines a fer el primer 3-9 en folre i el primer 4-9 en folre a la festa major, i aquest any...
Hem vist el 5-9 a la festa major de Sant Pere de Terrassa.
Carregat, i el 2-9 en folre i
la torre.
Sí, sí, dos diuen ells aquí.
Sí.
Ja ho sabem tots, és torre.
Exacte.
Sí, sí.
Uns Minyons de Terrassa que s'agafaran vacances, també.
Després de les Santes.
Després dels Santes s'agafen vacances fins a...
Fins a més o menys...
Mitjans d'agost.
Abans el que seria aquí Sant Fèlix, tot i que aquest any no hi venen, diria que van a, no sé si és Matadepera o Palau Solità i Plegamans, cap de setmana el 23-24 d'agost. No sabria dir-te quin municipi exactament, però un municipi proper amb ells. I no sé si... habitualment anaven a Sitges. Aquest any Sitges és el diumenge 31 d'agost, Sant Ramon, a la tarda.
Sí?
Perquè, clar, a Sitges, Sant Bartomeu, que el dia del patró,
clar,
és en diumenge, i ho passen el diumenge següent.
Vale.
No sé si van els Minyons, no ho recordo ara mateix, però ja eren uns habituals d'aquella diada, ho hauríem de consultar.
Dèiem que la Diada de les Santes de Mataró serà dissabte, 19 de juliol a la tarda. Després ja saltaríem al calendari i tindríem aquesta diada...
El Memorial Pepe Rodríguez, a Sitges.
Aquesta diada de Sitges és una diada radiant nova o...
És una diada que celebren, que ja s'havia anomenat Diada d'Estiu de la Colla Jove de Castells de Sitges, i des de fa uns anys és el Memorial Pepe Rodríguez en homenatge a un casteller que van tenir allà a la jove. Aquest any han apostat fort, han trobat aquest foradet amb els castells de Vila, amb els castells de Vilafranca, en unes dates perfectes. Uh-huh. L'any passat van assistir al novembre, no novembre, era octubre, abans de Tots Sants, i mira, han trobat aquest foradet entre Santes i les Neus, i també donant l'oportunitat als verds si volen avançar una setmana l'objectiu del Castell de Déu, és clau, perquè una setmana et pot marcar molt la temporada, vulguis o no, amb els castells. Abans saps l'objectiu, a Vilanova pot ser un altre, i per tant la Bisbal no cal apretar tant, potser, m'entens? Tot i que també és una dia de tarda, que ara també s'agraeix la temperatura la de la Bisbal.
Uns castellers de Vilafranca que també tenen per objectiu, no?, assolir aquest màxim de places de 10, no?, que puguin fer. En el cas de Sitges, crec que no
seria,
és plaça de 10.
Seria el cap de la vila, seria la segona, seria del Garraf. Serà la segona plaça de Déu, sí.
Hi hauria la plaça de la Vila, la plaça dels Neus, no?
Clar, la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, i seria la segona, seria el cap de la Vila de Sitges.
Doncs estarem atents. Llavors, si saltem al calendari, ja ens anem a la Diada de les Neus, no?
2 d'agost.
De Vilanova, enguany 2 d'agost, ben pocs dies, ben pocs dies ja dels dies centrals de la Festa Major.
Sí,
generalment,
sí.
És el que comentes abans, algun any estan acostumats a gaudir d'aquesta dia del mes de juliol, aquest any doncs serà 2 dies o 3 de...
Sí, l'any passat va ser el 3 d'agost.
El 3 d'agost.
Recordem la frase 3 d'agost, 3 de 10, l'eslògan dels verds. Aquest any seran 2 d'agost, tindran molta intensitat allà a Vilanova perquè els anirà tot apretat. Però la Diada de les Neus no, tampoc es veurà manipulada o afectada per altres actes. L'any passat hi havia un cercavila de gegants,
veritat,
que havia d'arribar a la plaça de la Vila, la Diada es va allargar molt, però aquest any tenen un dia exclusiu per als castells, pràcticament, o principalment són els castells aquell dia, i no es veuen molt afectats. Per tant, bordegassos a Vilanova, castells de Vilafranca, colla jove, xiquets de Tarragona, i atenció, novetat, nens al Vendrell.
Nens al Vendrell.
Sí, sí.
Hem comentat aquestes tres actuacions castelleres, la de Sitges, la Santes de Mataró i també la de les Neus de Vilanova, totes tres en horari de tarda, però si avancem en el calendari, doncs sí, ja trobaríem les diades...
El Tourmalet per excel·lència,
no? Exacte, no? El Catllà, l'Arròs, i llavors ja vindria Sant Fèlix, la Bisbal.
Amb la Bisbal també tindrem... No pels verds ni per colles a la zona, però tindrem Sant Magí el dia 19, que és una idea molt interessant. Això sí, els verds, després de Vilanova, crec que s'agafen un petit descans, una setmaneta de vacances, i tornen a la Bisbal.
Cada dia del Figuerot, també?
Clar, també hi ha Figuerot. Sí, al davant del local. No sé si ho fan a dins, algun any, ho han fet dins, o sempre
potser
ha estat al carrer?
Per previsions de pluja s'ha fet a dins, però generalment
sempre
és a fora.
Sí. Jo hi he actuat aquella diada, sí.
Que també és en horari de tarda. Comentem ara una mica els xicots de Vilafranca, uns xicots que deies que tenen objectius pendents, assolir o consolidar, no?, aquests castells de 8.
Sí.
Tenen, doncs, actuacions també destacables,
sí,
per exemple, venint de la Granada, però ara què més tenen, no? Quin és el calendari per part dels vermells?
El 2 d'agost tenen Màrtirs, que sempre acostumen a ser entre xicots, sí, i castells de Barcelona, però aquest any s'afegeix les joves de Valls, que van caure del cartell de la Diada de les Neus i han entrat els nens al Vendrell, i les joves de Valls s'ha trobat un bon recurs. Martyrs Street, que és una diada molt interessant tant per les joves com per totes les colles que van a buscar-la, perquè a Barcelona se l'estimen molt, també. És una diada seva, ja. De fet, també tenen Castelldefels el 15 d'agost, el dia de la Bisbal, coincideix. No sabria l'horari, ara mateix. Però després tenen una diada, que és la prèvia de Festa Major,
sí,
també, que la faran el cap de setmana 23-24, diria que és dissabte a la tarda, i ja tot ho enganxen amb Vigílies i Sant Ramon, perquè Sant Fèlix no hi va.
Exactament. Després també vindria la diada de la Festa Major dels Petits i ja entraríem en ple mes de setembre,
sí,
que és interessant, m'agradaria comentar una diada que tindrà lloc el dia 11, el dia de la Diada Nacional, al Born, una diada que recupera, en certa manera,
sí,
i que també hi haurà presència vilafranquina, en aquest cas amb els castellers de Vilafranca, que coincideix amb els 325 anys de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. A veure,
sí,
què acaba passant aquí,
sí,
perquè
sí,
coincideix amb aquesta data, el que passa que la diada castellera serà al migdia, matí, migdia, correcte.
La diada castellera del Born no s'ha perdut mai, però ha perdut bastant caché, podríem dir, no? O sigui, havíem arribat a veure colles més... La cap de cartera, els moixigangues d'Igualada, que són una gran colla, però clar, el dia 11 de setembre anaven més fluixets, i hi ha hagut anys que han anat cabrosos a Mataró i castells de Vilafranca. Aquest any amb els castells de Vilafranca crec que poden recuperar una mica, no?, de volada aquesta diada. Igual que Barcelona, el 28 de setembre tenen una diada de la Mercè, de colles convidades, molt interessant, perquè porta quatre colles.
Quatre
Castellers
colles
de Barcelona, Minyons de Terrassa, Castellers de Vilafranca i Porta les Joves a Valls.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant,
pràcticament un Sant Fèlix, ja ho podríem dir, eh?
Sí, sí, és pràcticament un Sant Fèlix, perquè bueno, els Minyons de Terrassa és un gran dia per reivindicar-se, que no han pogut venir aquest any a Vilafranca, i no m'estanyaria que tal 3-9 que tenen puguin fer alguna coseta amb aquest 3-9, ja sigui pujar-lo un pis més o alguna cosa més.
Avançant en el calendari mes de setembre, evidentment trobaríem la Diada de Santa Tecla, el diumenge previ de festes,
el
no?
Primer diumenge,
el primer diumenge de festes hi ha l'actuació estrella, podríem dir, per excel·lència de Santa Tecla, i després hi hauria la Diada de Colles, no?
El 23 és la Santa Tecla purament coneguda com Santa Tecla, i el dia 21 de setembre aquí a Vilafranca tenim Sant Miquel. Sant Miquel.
Els Castellers de Vilafranca.
Sí. Diria que també van els moixiganguers d'Igualada, no, sí? Si no m'equivoco.
Sembla que aquest any hi ha hagut el canvi amb Tots Sants, ara comentarem que també
exacte.
Hi van els
moixiganguers. No, o sigui, va als Bordegassos, perdó, Bordegassos de Vilanova, i no sé si el Sagals Osona moixiganguers, no sé si han canviat per Tots Sants. Cert, ho hauríem de confirmar, eh? Em falta informació avui. Sí, 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 sí.
I llavors ja saltaríem, evidentment, a...
L'octubre i el novembre ja crec que no hi ha moltes novetats, a excepció de la...
Tots Sants...
Clar, Sant Narcís coincideix amb Sant Úrsula, això sí que és veritat.
Firagost, que ens hem deixat el...
Clar, Firagost. Clar, aquí entrem ja al Camp de Tarragona, ens hem centrat molt a Vilafranca. Però atenció, perquè a la Diada de Santa Teresa, al Vendrell, ha caigut també les Joves de Valls, una colla que s'ha vist afectada aquest any per la caiguda de les neus i de Santa Teresa, al seu calendari, i entren els Minyons de Terrassa a Santa Teresa. Del Vendrell. Curiós. A mi, si més no, em sembla curiós aquest canvi. Sí que és veritat que la Joves no anava molt forta els últims anys, aquella diada, però els Minyons aquí a la zona tradicional em sorprèn a finals de temporada. Aprofitant molt anar a Mataró, anaven a Girona, però, ostres, els ha aparegut aquesta diada potent, l'hauran d'aprofitar.
Estarem atents. Canvia una mica de temàtica. Volia comentar dues qüestions abans d'acabar. Per una banda, el tema de les puntuacions del concurs, una qüestió que s'ha posat sobre la taula, debat en multitud d'ocasions. Sí. I també m'agradaria parlar sobre els drets. Els drets d'imatge televisius, un altre debat candent que està a l'ordre del dia. Segons informen fonts properes, no? S'està intentant solucionar perquè totes les parts doncs, arribin a un acord mutu i content, però encara no tenim una resolució definitiva.
Exacte.
No? Si vols, comencem per aquí, per als drets d'imatge, els drets que demanen certes colles i també el conflicte que hi ha amb la xarxa. No sé, Unai, ara que aquests dies no estàs a la revista Castells, què és cou per allà?
Sí.
Vull dir, creieu que arribarem a un acord? Em sembla que l'any 2019 faltaven dos dies per Sant Fèlix i també hi havia un problema d'aquestes característiques. Finalment,
sí.
Doncs, es va acabar solucionant. Però aquest any, no sé si la pilota s'ha fet una mica més grossa. Explica'ns una mica no, en quin context ens trobem ara mateix.
L'any 2019 va haver-hi una qüestió, si més no em va semblar estranya, que va ser que es va veure per dos mitjans diferents, les diades. Es va poder veure per la xarxa, que no tenia el contracte aquell any, i per SOM, que era el Castells.tv, que era qui feia els castells aquell any. Aviam, aquest any, si més no, jo crec que això està al caure. Tinc la sensació, pel que no per el que veig a la redacció, sinó per el que es parla, pel que es veu, el que se sent, això ha d'estar al caure. Portem ja dues diades, més l'Altafulla, que es va fer per TAC12, portem dues diades amb Sant Joan i Sant Pere a Terrassa, que s'ha arribat a un acord individualment amb cada colla per fer...
Per poder retransmetre...
Per fer la retransmissió, però no és un acord generalitzat amb la coordinadora de colles castelleres. Bueno, s'ha de mirar d'intentar fer-ho generalitzat i fer l'acord correctament. De moment, es va fer un acord provisional d'última hora abans de Sant Joan i es va poder fer la retransmissió. Però, clar, tu amb les coses aquestes que són provisionals, que van pendents d'una resolució exacta, sempre, definitiva, doncs no pots assegurar una temporada que estiguem amb això. Això del tret s'inventa perquè bueno, hi ha un moment que hi ha un vídeo viral al concurs de Castells de fa uns anys, tinc entès, i es veu que poden haver-hi beneficis per això. Al final, els castells, la gent anava al carrer i si es posava a gravar en directe a la seva colla, ho podia fer. Mm-hmm. Ara hi ha una sèrie de requisits per part de la coordinadora i això és el que s'està acordant també encara. O sigui, abans, si la colla volia retransmetre qualsevol dia de seva pels seus propis mitjans, ho podia fer. En segons quins acords que han anat apareixent, ha de demanar permís a la colla organitzadora o a l'Ajuntament organitzadora si la diada no és organitzada per la colla. Bueno, sí, és un xou important, però també hi ha coses legals que s'han de mirar aquí, com per exemple els drets d'imatge... No, ja no televisius, els drets d'imatge, el casteller... Hi ha molts factors que entren aquí que no en sé del tot cert com funcionen, per tant, tampoc em puc posicionar definitivament perquè no entro tant amb això jo. A mi m'agrada al final la ràdio i aquí només se sent i no ets a gravar res.
Són moltes peces per encaixar i confiem que hi haurà un acord ben ràpid. Últim minut, Unai, el tema de les puntuacions sí. del concurs, ara s'ha tornat a posar sobre la taula, sí. el debat, sí, especial bueno, als anys que no hi ha concurs, no és clar, un bon moment per sí. reflexionar. No sé, què en penses de tot plegat?
Estic pendent encara que, bueno, haig d'anar a una xerrada d'aquestes que presenten els que han fet el treball al CEPAC, sí. a la Rovira i Virgili. En res aniré, no sé si, bueno, la tinc programada i ara no recordo quan haig d'anar, però aquesta setmana aniré. Bueno, és una xerrada on explicaran, on exposaran en què consisteix aquest treball del CEPAC, on és un treball de moltes pàgines, amb molts annexos, on t'expliquen no només la proposta de noves puntuacions, sinó la proposta de millores al concurs. Per tant, reduir rondes, ampliar-les, protocols sanitaris, protocols...
Sí, de,
clar, protocols d'entrada, d'entrades... Els sanitaris no només al concurs, s'haurien de mirar, en general, sí, l'opino jo, al món casteller, com també s'està mirant temes del casc, de la canalla, vull dir... El món casteller, ja per tancar, aprofitant això que em dius del concurs, està en un punt que abans de la pandèmia anava cap a baixada, ja es veia, només es va veure un castell de Déu el dia de l'any 2019, descarregat, i vulguis o no, ens va afectar molt la pandèmia, però bueno, jo no sé on estaríem si no hagués aparegut la pandèmia. Molta gent ha començat a fer castells, els castells universitaris han obert la porta també a les colles convencionals a la gent jove, i hi ha hi ha sang nova als castells, per tant...
Potser les colles petites no s'han vist afectades encara,
sí,
perquè hi ha algunes que encara estan intentant sortir,
però,
no,
clar,
de trasalt de la
sí,
pandèmia.
Sí, sí, s'han vist afectades, però perquè la gent ha d'aprendre a fer castells. Uh-huh. La renovació ha estat molt bona. Si seguessin la gent que tenia 40 anys fa el 2015,
sí, sí.
ara tenen 60, o sigui, canvia molt el físic. Per tant, jo crec que aquestes colles petites han patit una renovació de gent que ha d'aprendre, però que té molta més ganes i energia que no pas la gent que fa uns anys tirava endavant les colles. Per tant, jo crec que tot és positiu, fins i tot una pandèmia mundial ens ha sortit positiva al món casteller.
Ho veurem ja d'aquesta manera, clar que sí. Unai, moltes gràcies, ens hem deixat qüestions pendents que les anirem comentant, sens dubte, de cara a les setmanes vinents.
Sí, sí.
I tant, comentarem el tema de la seguretat, no, els cas, com evoluciona tota aquesta qüestió dels drets, i evidentment repassarem l'agenda i el balanç casteller de la setmana. Moltes gràcies, Unai. Ens retrobem la setmana vinent amb més castells, més agenda i més tertúlia. Gràcies.
A tu.
I amb els Strombers, un grup que actuarà per la Festa Major de Vilafranca aquest 2025. Donem pas al recull d'informacions, d'informatius del Flash Noticiari. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Toca el cel amb la mà, i tot el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Són 10:45 i us oferim un repàs a informació d'àmbit local i comarcal a Ràdio Vilafranca. Comencem per explicar-vos que la Dana no ha afectat en gran mesura el raïm, però sí a la terra i les estructures de les vinyes. Les fortes pluges d'aquest dissabte a la tarda van afectar, evidentment, el terreny agrícola a l'Alt Penedès. En concret, l'elevada intensitat de pluja va provocar inundacions en diverses vinyes, afectant, doncs, amb alguns desperfectes. En aquesta ocasió, però, la meteorologia no ha afectat tant el fruit com si ha passat en altres episodis anteriors, sinó que els principals perjudicats han estat sobretot el sol, a causa del gran volum d'aigua caigut en molta estona, molt poca estona. Els problemes més destacats són els relacionats amb l'erosió del terreny. Tot plegat en una situació d'excepcionalitat que arriba quan queda poc més d'un mes per iniciar la verema. I d'altra banda, també un dels espais castigats per aquesta dana a Vilafranca ha estat el complex aquàtic i, en general, la zona esportiva. Aquest dissabte a la tarda especialment, però el pavelló de Gambi i el complex aquàtic. La força amb què baixava la riera va fer que cedís un mur que encercla el complex per part del darrere amb l'entrada principal. L'aigua també va inundar soterranis i plantes baixes. Les pistes de pàdel també van quedar molt malmeses. A banda d'aquesta afectació, el complex aquàtic i l'hospital, que són els més importants, el 112 va rebre fins a 202 trucades des de Vilafranca per emergències al municipi, sobretot per destrosses a la via pública i cotxes arrossegats per l'aigua. Ahir es va anunciar que tancava l'hospital durant 2 o 3 setmanes per la reparació dels equipaments elèctrics i de bombament d'aigua, i també el mateix ha succeït amb el complex aquàtic, que ha tancat portes i les obrirà quan hagin resolt aquesta problemàtica generada per l'arribada de l'aigua a la part del soterrani on hi havia també els generadors de corrent. I Esquerra Republicana demana responsabilitats al govern per manca de previsió en l'aiguat de dissabte. En un comunicat, els republicans assenyalen que aquest dissabte Vilafranca i el conjunt del Penedès han viscut un aiguat històric. Des d'Esquerra assenyalen que des del primer moment es van posar a disposició del govern per ajudar en qualsevol qüestió. Agraeixen als cossos d'emergències i als professionals sanitaris les seves tasques per garantir la màxima normalitat, així com també a les empreses del servei de neteja i jardineria per les tasques de retirada de branques caigudes i neteja de carrers. Assenyalen que les conseqüències han estat greus, afectant diversos equipaments municipals, com l'hospital, el Ricard Fortuny i el complex aquàtic. Un aiguat històric, en ple escalfament global, provocat pel canvi climàtic, que té aquestes conseqüències, però Esquerra assenyala també en el comunicat que aquest fet no eximeix de responsabilitats i volen expressar la seva preocupació per la gestió del govern del PSC. Diuen que ha actuat amb opacitat, sense oferir informació clara ni continuada a la ciutadania. I també cal destacar, entre altres temes, que el mosso acusat d'abusar d'una periodista per a aquesta televisió durant la Diada de Sant Fèlix l'any 2019 ha estat condemnat a 8 mesos de presó. Han passat 6 anys, però s'ha fet justícia. Els fets van succeir en el transcurs de la transmissió en directe de la Diada del 30 d'agost del 2019, quan un membre de la colla Vella de Valls i mosso d'esquadra va fer tocaments a la periodista Clàudia Quiment. Feta la denúncia amb suport de la xarxa, la colla Vella va apartar el casteller i la jutgessa de guàrdia va admetre a tràmit la denúncia per presumpta agressió d'abusos sexuals a la reportera. Finalment, aquesta setmana passada es va conèixer el veredicte del judici, que conclou que, efectivament, es van produir una agressió, condemnant a 8 mesos de presó al mosso d'esquadra.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Macocalla, tot tipus de figura de resina natural o silicona. Fixes o en moviment.
Figures de qualsevol mida per a negocis, col·leccionistes o per regalar.
Una extensa gamma de figures d'animals, de pirates, de l'Oest, de Halloween, famosos, dinosaures...
També es poden llogar per celebracions puntuals.
Acosta't a
Macocalla.
Som a peu de carretera de la Nacional 340.
Polígon Industrial La Masia, nau 16.
Telèfon 93 892 1458.
Macocalla. Un món per descobrir.
La bellesa sempre ens ha inspirat. La bellesa de palaus de somni, de pobles encantadors i mites atemporals. Descobreix la bellesa de les illes gregues, amb vols i begudes incloses des de 1.215 euros per persona. Reserva a Idea Viatges, carrer Cortina 16 de Vilafranca del Penedès. 10 anys al vostre servei. MCC Creuers, un viatge cap a la bellesa.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret. una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Ràdio Vilafranca.
Ara passen gairebé 7 minuts de 11:15. Just ara travessem el meridià d'aquest primer dilluns, dilluns d'estrena, al Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. Ara de seguida saludem la nostra coach estiuenca, la Glòria Forns, que repeteix amb el seu coaching amb xancletes. I a partir de les 11:06, temps de concurs. Repassarem el Dia Mundial i al cap d'uns minuts obrim línies, parlem amb vosaltres i comencem a regalar números pel sorteig d'una caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, un dels tres socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que sponsoritzen aquest concurs i que setmana a setmana aniran regalant aquests préssecs que dissabte a mercat podeu recollir. Franca, els estius no serien estiu si no hi hagués coaching amb xancletes. S'està convertint pràcticament en un clàssic, en un imperdible que no pot fallar, aquest coaching amb xancletes que porta algunes temporades amb nosaltres i que repeteix aquest 2025, per la qual cosa comencem donant la benvinguda i agraint-li que ens hagi dit que sí de nou a la Glòria Forns, coach i consultora de benestar empresarial. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia. Gràcies per convidar-me a aquesta nova temporada, que em fa molta il·lusió.
Els oients que s'enganxin de nou, per què li diem coaching amb xancletes? És menys seriós? És més divertit? Funcionarà igual el que diguis?
Funcionarà igual el que diguis, sí. I és amb xancletes perquè pretén ser un apropament del món del coaching el que és la nostra vida real, el que és un espai de més estar per casa. Perquè al final estem en una època de juliol, de mojito, de daiquiri, de copa de vi, i estem en un moment de festivitat. I el coaching algunes vegades és molt reflexiu, autointrospectiu, i el que es pretén és portar aquesta introspecció, però a la frescor de l'estiu.
El coaching ens pot ajudar a tots i a totes? En un moment donat de la vida, amb algun entrebanc, quan estem enrocats en alguna història?
Ens pot ajudar a tots i a totes. Cal un punt de consciència, de notar, ostres, estic bloquejat, aquest enrocat que acabes de dir, i cal una petita dosi d'energia per dir, vinga, vull canviar-ho. No sé com, no me'n surto, vull canviar-ho.
Però aquesta voluntat és necessària.
Sí. Si no comptes amb la voluntat de la persona per canviar-ho, no cal que ens hi posem.
Si t'hi porten a la coach, no funcionarà.
No.
Has de ser tu qui t'hi porti.
Correcte.
A tu mateixa.
Ha de ser un mateix, o potser que algú et faci una petita introducció i en el moment en què estàs tenint la primera conversa amb el teu coach o la teva coach, dius, ostres, sí, m'està agafant l'energia del canvi. Vull canviar això, no sé com, però vull canviar-ho. Vinga, som-hi. I ja està. Comencem.
Al llarg d'aquestes setmanes anireu descobrint com funciona el coach i anirem abordant diferents qüestions. Qüestions estiuenques, una mica sense massa ferro, o també tocarem temes candents de forma desenfadada, que és estiu.
Les dues coses.
Ho farem tot, eh?
Ho farem tot.
La Glòria sempre té molta empenta.
I tant. Comencem la temporada, l'hem de començar amb energia.
Sempre, i amb moltes ganes.
Molt bé.
Per aquest primer espai, per aquest primer coaching amb xancletes, la Glòria ens proposa el dia que em vaig dir jo no serveixo per això. T'haig de dir que m'ha flipat, eh? El titular, la frase per arrencar, m'agrada molt. És molt descriptiva, és molt potent.
I és molt habitual.
També, també.
Sí, sí.
Qui no s'hi ha trobat, que aixequi la mà. Poquets.
Poquets, poquets, perquè aquest jo no serveixo per això tan genèric. Quan veiem després exemples pràctics, direm, ah, sí, m'ha passat. Perquè del que anem a parlar avui és d'aquestes paraules del jo no serveixo per això, que quantes oportunitats ens fan perdre a la vida. Quants bloquejos d'aquests del jo no serveixo per això ens estan impedint arribar als nostres objectius, als nostres somnis, al nostre ideal de vida.
I què passa? Que tots portem més o menys incorporat en alguna banda aquesta creença, aquesta frase que en el moment menys oportú surt i, com deies, et limita?
Correcte. De fet, has utilitzat dues paraules que van conjuntes. Has parlat d'aquesta limitació perquè del que anem a parlar són de les creences limitants. Aquest, jo no serveixo per això. Això és una creença limitant. I has utilitzat la paraula incorporat. Tots i totes ho portem incorporat? Sí, tots i totes ho portem incorporat. D'on surt això? Surt de la nostra història, de la nostra educació, dels nostres models i referents, de les nostres pròpies experiències, que en aquest primer període de la vida, diguem, com fins a l'adolescència, ens marquen i ens generen una veu interior. Aquesta veu interior ja us l'he presentat en altres programes.
Sí, la coneixem.
Ens generen aquesta veu interior que ens diu coses. I és una veu interior que, quan som nens i nenes, no la tenim. Però que arriba un moment, en una edat, depèn de cada persona, pot ser als 8, 9, 10, 12 anys, depenent de la persona, que l'escoltes de forma activa. M'ha passat algun nen, nena, dir-me, escolta, jo tinc al cap una veu que no deixa de parlar-me.
Ai, que bo!
I la saben reconèixer.
Ser conscient d'això, no? Perquè jo ara estava rumiant i no recordo pas d'aquest moment.
No, és que el més habitual és que no ens en donem ni compte.
No en siguem conscients.
De fet, amb els processos de coaching que he fet, m'he trobat amb persones de mitjana edat que de cop diuen, ostres, sí, tinc aquesta veu interior. I que moltes vegades és crítica, ens saboteja. Com? A través d'aquestes creences limitants. Es forma, per exemple, ets a l'escola. I hi ha un professor que veu les matemàtiques d'una manera concreta i te les explica. I tu d'aquella manera no les entens, perquè el teu cervell està configurat d'una altra manera. O potser perquè el professor no s'ha sabut explicar bé. O potser perquè no has escoltat una part de l'explicació. Hi ha mil motius. Però ell, al final de la classe, et diu no serviràs mai per les matemàtiques.
Sentència.
Sentència que va directa a la teva veu interior crítica inconscient. Aquesta veu t'acompanya.
Allò queda registrat?
Totalment. És que el nostre cervell
ens acompanyarà per sempre més.
És un arxivador immens.
Ja. Yeah.
Té tants calaixos, guixetes, estanteries, i està ple de tot allò que ens omple. I totes aquestes frases del no pots...
No pots, no serveixes, no vals, això no està fet per tu...
Se les queda.
Queden arxivades.
Correcte.
I clar, suposo que si qui ho diu és un referent en aquell moment, un mestre, per exemple, el teu adult de referència...
Correcte.
Més a sang i foc, no?
Per això és important que parlem als nostres nens i nenes, tant els pares, mares, familiars, entorn social, entorn educatiu, des d'aquest món de la possibilitat, no del sempre pots, sinó sense jutjar el tu no pots. Per què no? Què és el que t'ho està impedint? És des d'aquí d'on anirem trencant creences limitants. Perquè si no es converteixen en veritats absolutes dins nostra. I al final el que fan és portar-te dins el cap quelcom que és molt diferent dels fets reals. Perquè potser sí que pots. El que passa que no ho saps. No ho has provat mai.
Això sona una mica a l'antiga manera d'educar, no? Ara hi ha com més consciència, o continua passant, no sé, tu m'ho diràs.
Continua.
I és més, tu pots, no prima més el tu pots.
Ah, aquesta és bona, eh? El tu pots o vols. Aquest queda per un altre programa.
Sí, he obert un meló.
Has obert un meló important. Que necessita més.
Dedicació?
Sí. Però sí que és cert que el model educatiu està canviant, però encara hi ha formes que a nosaltres ens acompanyen com a adults, que són les que hem viscut com a nens.
Sí, sí.
I que ens surten directament. No ho sé, confiar en els nostres fills, filles de 10 o 12 anys perquè es facin una truita a la francesa, potser encara ens és...
Ens costa.
Sí.
No, admetem-ho, ens costa.
Ens costa. Ai, que es cremarà, ai, que no sabrà...
Ja
ai,
ho faig jo.
Ja ho faig jo. Llavors, clar, quina imatge mental li queda al nostre fill, filla, quan nosaltres els estem protegint?
Ah, vols dir que a vegades no cal la sentència.
No.
Només amb l'actitud...
També.
També queda d'alguna forma gravat a l'inconscient. No n'he sabut.
Correcte. És a dir, el món educatiu, o el que és l'experiència educativa pedagògica per un nen-nena, viu del que dius com a referent seu i del que fas. De fet, es diu que els nens i nenes es fixen més en el que fas que en el que dius.
Clar, sempre diuen, si tu llegeixes, ells llegiran igual, no?
En canvi, si els dius, llegeix...
No funcionarà.
No funciona igual.
Segurament no funcionarà.
Mm-hmm. I llavors, frases com, per exemple, com he escoltat en processos de coaching, jo no serveixo per vendre. Algú que, per exemple, vol emprendre un negoci. No puc emprendre un negoci perquè no serveixo per vendre. Hem d'anar a trobar en quin moment algú li ha dit és que tu ets molt mal venedor. Llavors, quan trobes aquell punt, ja comencen a canviar coses.
Aquesta és la clau de volta, identificar en quin moment aquesta creença, aquest pensament entra, arriba?
Per arribar a aquest pensament, és a dir, com detectaria jo en un procés de coaching aquesta creença limitant, com es detecta, és escoltant a la persona com parla i quan dins d'una frase diu jo no puc, jo no serveixo, el títol del programa d'avui.
Un clàssic, el jo no serveixo per això.
O jo mai... Ta-ta-ta, el que sigui. Quan utilitza aquest tipus de frases, s'ha d'anar a buscar...
L'origen.
Mai. Busca algun moment en el que sí. Busca algun ambient, algun entorn diferent d'aquest on estàs ara, potser el personal, potser el professional, en el que sí ho fas. I quan a la persona la portes en aquest món de potser sí, llavors comença a pensar i diu, ah, escolta, és que jo en el món professional no dono ordres, però en la meva família soc la persona organitzadora principal. Des d'aquí ja li has tret el ja no puc, perquè sap que pot. Ara només ho ha de portar a l'altre terreny.
Perquè sovint som... Dos, no? Ens desdoblem. Una cosa és l'àmbit professional, l'altra personal i familiar. Som diferents jos.
Jo diria que som la mateixa persona, però mostrem diferents màscares.
D'acord.
Perquè en diferents tests de personalitat s'ha demostrat que, en essència, sempre som la mateixa persona, però ens adaptem a l'entorn. Si l'entorn ens demanda una cosa, accelerem... el tipus de resposta que ens demanda l'entorn. Si l'entorn ens demanda que siguem persones dominants, ho fem. Si l'entorn ens demanda que siguem persones més cuidadoses, més curoses amb les persones, ens adaptem.
Les màscares de treure i posar.
Correcte. Sí.
Glòria, com identifiquem aquestes creences que ens limiten i no ens deixen avançar en el nostre dia a dia, a la quotidianitat?
Doncs a banda d'aquestes frases que et comentava del jo no puc, jo no serveixo, jo mai he pogut, portar, per exemple, en un procés de coaching, portar la persona a detectar aquesta veu interior. Hi ha una sèrie d'exercicis que serveixen per detectar-la, aquesta veu interior. I quan l'escolten, i escolten amb quin to els hi parla i les frases que els hi diu, uau, és que ens explota el cap, eh? de cop i volta dius, jo no tractaria a ningú del meu entorn de la manera com la meva veu interior em tracta a mi.
Com puc estar-me fent jo mateixa això a mi, no?
Aquesta veu interior és...
És que sempre són crítiques, no?
Sí.
No n'hi ha de benevolents.
No. Bueno, sí, sí que n'hi ha de benevolents, sí. De fet, hi ha un exercici molt bonic en coaching en el que es treballa la veu interior sabotejadora i la veu interior apreciadora. I quan les coneixes totes dues, les pots accionar en el moment que vols. Si jo, per exemple, tingués por a parlar en públic i no m'agradés estar davant d'un micro, no estaríem fent la cinquena temporada de coaching amb xancletes. Imagina't per un moment que jo abans de començar la primera temporada, penses, és que jo no sé parlar en públic. No ho he fet mai.
Jo no puc.
Jo no puc. Jo no serveixo. Clar, des d'aquí, la meva veu interior sabotejadora m'està parlant constantment. I el primer dia que arribi aquí, quequejaré, estaré nerviosa, m'ho passaré fatal, diré, no ho torno a repetir.
Mai més.
Correcte, l'experiència em diu que no en sé.
I és però, com certificar allò que la veueta t'estava dient.
Exacte. Però quan ho treballes també amb la veu interior apreciadora, aquesta veu interior et diu, bé, la teva veu interior sabotejadora t'està protegint perquè tens por al fracàs, però, i si pots, què aconseguiràs? Quins beneficis tindràs? Com podràs...
És com una balança.
...acostar-te als teus objectius? I això motiva moltíssim a les persones. Conèixer la veu interior sabotejadora i donar-li les gràcies per, d'acord, m'has protegit...
Al final ens està cuidant, no?
Exacte, et protegeix de no tenir la sensació de fracàs. Ara bé, aquesta por al fracàs ens frena, ens limita, ens bloqueja i, per tant, no ens permet accedir a allò que volem fer. Per tant, podríem preguntar-nos, això que em dic a mi mateix o a mi mateixa en el meu cap és veritat o és una idea que em dic a mi mateixa? I només hi ha una manera de resoldre aquesta resposta.
Clar. Ens hi posem, no? Ens hi llancem.
Ens hi posem.
Però sovint cal aquesta empenteta, aquesta ajuda professional del coach, per exemple, per fer aquest camí.
Correcte.
Que són creences que portem incorporades, arxivades, com ens deies, des de la infància o des de l'adolescència.
Mm-hmm.
Clar, trencar amb això, entenc que requereix, ho deies, voluntat, però sovint potser també aquesta empenteta professional, no?, per guiar-te.
Bàsicament perquè hi ha una frase que m'agrada explicar a les persones amb les que faig processos de coaching. Encara que hagis detectat aquesta veu, interiorment ens fem moltes trampes al solitari.
Com ho fem, això?
Ens argumentem que no, jo no serveixo per això perquè... Mira, et dono un exemple, i tu ho dius tot al cap, eh? Et dono un exemple. El dia que vas fer això, que et van posar un micro en una entrevista pel carrer, que et van trobar, és que et vas quedar mut i després, quan vas dir tres frases, és que vas tartamudejar i vas quedar com un tonto i tot el poble t'ho deia. Clar, escoltes això i t'argumentes això i dius... clar, evidentment, fas trampes al solitari. Tu t'has quedat ja amb aquesta idea enrocada. Ara bé, si tens una persona al davant, que quan tu això que jo acabo de dir ho expresses en veu alta davant d'aquella persona, de cop i volta, només dir-ho en veu alta redueix moltíssim el que és la pressió
ja canvia
del fet. Primer que comences inclús a veure-ho amb humor. Mira què em va passar, t'ho explico.
O sigui, verbalitzar et fa relativitzar.
Moltíssim. De fet, quan es verbalitzen aquest tipus de creences limitants, moltes vegades la sensació de les persones que estan fent el procés de coaching és uau, és que m'he tret un pedrot de la motxilla que no vegis. Perquè són pedres, aquestes creences limitants, són pedres que es van acumulant a les nostres motxilles, llavors pesen molt, ens bloquegen, ens fan anar més lents, no ens permeten avançar. Quan ho han explicat i quan li hem donat la volta des d'aquest punt de però mai has parlat en públic, i de cop i volta et diuen, sí, de fet, quan ens vam graduar a la universitat, jo vaig fer el discurs de cloenda de l'acte. I què va passar? No, va ser un èxit. I llavors has d'acabar de treballar per cada persona el seu cas, com trencar aquesta creença limitant. Però vaja, té un un parell de petits secrets, que si vols podem veure.
Aviam.
A veure, com podem començar a desafiar-les? Seria la pregunta clau, no? O sigui, un cop has detectat la creença limitant, vale, dic, vinga, doncs, des de la meva posició de coach, jo dic, vale, això és veritat, és una idea que em dic, hem comentat. Ja aquí ja li has posat el dubte. I la persona ja es queda com, bueno, no ho sé, potser. Ja entrem en el territori del potser.
Sí, sí.
Si després li preguntes què passaria si aquesta creença fos certa i què passaria si no ho fos, aquí a la persona se li comencen a
obrir altres possibilitats, no?
Totalment. El coaching és obrir possibilitats. Obrir finestres, portes a casa teva perquè entri l'aire i obris aquestes noves oportunitats, noves possibilitats per aconseguir allò que vols. Per tant, quan dius, si aquesta creença fos certa, què passaria? És el que ja li està passant. I quan li gires i li dius, i si no ho fos? Ja has trobat el punt. Aquella persona ja ha canviat...
I ha generat...
La mentalitat.
El dubte.
I llavors diu, és que si no ho fos, saps què m'agradaria molt fer? I se't posa la pell de gallina com a coach, t'ho asseguro, perquè estàs veient a la persona fent un canvi de mentalitat que li permet arribar a allò que saps que li farà un somriure d'orella a orella. És meravellós.
Quin moment, no?
Són momentazos, són momentazos. En anglès es diuen insights, però jo li dic momentazo, uau.
Sí, és més potent, és més enèrgic que l'insight.
Uau. Clar, llavors, en aquesta emoció del momentazo, uau, que a mi com a coach em posa el pèl de... O sigui, la pell de gallina, i a la persona que tinc davant se li posa l'emoció de la possibilitat, llavors ho hem de portar a l'acció, perquè el coaching va d'acció. Val, en aquesta propera setmana, quin pas petit faràs per comprovar que això és
relacionat així? Amb aquesta limitació.
Correcte. Per exemple, si tinc por a parlar en públic, proposa't parlar 2 minuts en públic, no cal que ho diguis a ningú. És la teva proposta interior. Si no va bé, ningú ho sabrà. Si va bé, aquesta persona s'empodera el triple. Llavors, des d'aquí, ostres, la creença limitant ha desaparegut. Perquè ja està, ja l'has trencat. Ja no hi és. I un cop has fet aquest trencament, el que sí que pots fer és aprofundir una mica més si hi ha serrells, que encara fan que tingui dubtes, que tingui nervis per acabar d'aconseguir allò que ha trencat de creença limitant. En un principi ja estaríem, eh?
Sí, sí.
Has vist que fàcil?
Feina feta. Fantàstic.
Tot molt fàcil.
Hem començat identificant aquell dia que vaig dir jo no serveixo per això i acabem descobrint que sí que serveixo per això.
Per tant, jo proposaria, si em permets, com a tancament, als nostres oients, aquesta propera setmana, fins al proper programa, plantejar-se si troben alguna creença limitant, dir-se a si mateixos... Què passaria si no fos veritat? I des d'aquí, provar.
Provarem. Són els deures del coaching amb xancletes de la Glòria Forns. Gràcies, fins d'aquí una setmana.
Gràcies, Sílvia.
Ara farem una pausa perquè escoltarem les notícies de les 11 del matí i després ens retrobem aquí a l'antena del Penedès Gama Extra en aquest primer dia d'estiu d'estrena de sabates noves i el que no falla, el que torna són els préssecs de 3 dels productors de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès i el concurs. A partir de les 11 i uns minuts, concurs, obrim el 938-72626 i comencem a donar números per regalar una caixa de préssecs aquest divendres. Just gone.